Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. Acabem de saber una última hora i és que el govern espanyol acaba d'acordar que els tests d'antígens costaran com a màxim 2,94 € a partir d'aquest dissabte. Més endavant us ampliarem tota la informació. Continuem. Educació seguirà fent tests d'antígens als alumnes de primària, contactes d'un positiu a l'aula, tot i la demora en el procés, i reivindica que Catalunya és l'única comunitat que ho fa. Defensa que perquè la farmàcia faci la prova cal que el positiu figuri en el sistema, que això pot arribar a tardar 2 hores. El departament també treu pit dels canvis que hi ha hagut perquè es cobreixin les baixes més ràpid. Patrícia Gomar, secretària general d'Educació.
I el departament, per primera vegada, està cobrint baixes des del primer dia de la baixa. Està cobrint baixes de curta durada. Baixes de 5 dies. Es nomena ja el primer dia la cobertura d'aquesta baixa. I, per tant, això és un fet important, un canvi important en la gestió.
La secretària general d'Educació també ha valorat l'esforç dels centres educatius per mantenir-se oberts. I en la presentació de l'informe de fiscalització de l'acció de govern del quart trimestre del 2021, l'Assemblea Nacional Catalana conclou que res indica que la independència sigui l'objectiu prioritari, sinó que tot són accions autonomistes o condemnades al fracàs, com la taula de diàleg cap a un pacte d'estabilitat. I els Mossos d'Esquadra han executat el desallotjament de la nau ocupada de Badalona i han dispersat les persones que s'hi concentraven. Un centenar de persones feia 2 anys que ocupaven l'espai després de marxar d'una fàbrica que es va cremar i on van morir-hi 4 persones. Pel regidor de Serveis Socials i Convivència de l'Ajuntament de Badalona, en David Torrents, aquest no és un problema de la ciutat.
És un procés on les administracions en general no han fet el possible per subsanar aquest tipus d'assentaments. No ha resolt un problema que per mi és fonamental, que ja no és aquest assentament, sinó és que les persones no tenen la documentació en regla i això acaba expulsant-les del sistema.
Les persones que vivien en aquesta nau industrial del carrer Progrés de Badalona denuncien que ara no saben on aniran a dormir. I Metges de Catalunya ha fet una crida avui als centres d'atenció primària perquè prioritzin l'atenció als pacients per davant de gestions burocràtiques. El sindicat ha denunciat en un comunicat que l'allau de peticions de baixes per coronavirus està desbordant els centres de salut i defensa la declaració autoresponsable per descarregar de burocràcia als professionals. En successos, en les últimes setmanes, a la frontera d'Andorra, a la Farga de Moles, la Policia Nacional ha detingut fins a 5 persones, una de les quals tenia 46 detencions policials i 8 ordres d'ingrés a presó pendents de diversos jutjats. Es tracta d'un home espanyol buscat per múltiples delictes contra el patrimoni, sobretot per diversos robatoris amb força, que va complir una pena de 9 anys de presó en diversos centres penitenciaris de l'Estat. El jutjat de guàrdia va ordenar el seu ingrés a presó per complir les penes pendents. I encara en successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desarticulat una suposada organització criminal que cultivava marihuana en pisos ocupats al barri del Polvorí, que està situat a Sants, a Montjuïc. En una operació conjunta, la policia va detenir aquest dilluns 18 persones acusades de delictes d'associació il·lícita, tràfic de substàncies estupefacents, defraudació de fluid elèctric i ocupació d'immobles. A banda, els agents també van desmantellar 8 plantacions interiors de marihuana. Moment ara per a la informació esportiva amb Anna Closa.
En motor, Carlos Sainz suma la seva segona victòria i s'emporta l'onzena etapa del Dakar. El madrileny suma 41 victòries d'etapa. El seu palmarès, Inacer Altillà, és el virtual guanyador en cotxes a falta de la seva última etapa de la competició. Pel que fa a Sebastián Loeb, el francès ha retallat més de 4 minuts el desavantatge respecte al líder Altillà, però encara està molt lluny del pilot qatarí. En futbol, el Barça acaba de fer oficial la finalització de la cessió de Yusuf Demir al Ràpid de Viena. D'aquesta manera, el jugador torna a l'equip austríac després de 9 partits amb el primer equip. Encara en clau blaugrana, els socis del club retiren en 24 hores fins a 35.600 entrades pel clàssic femení del proper 30 de març al Camp Nou. Les entrades són gratuïtes pels socis, que en poden retirar fins a un màxim de 4, i per la resta d'aficionats el preu oscil·la entre els 9 i 15 euros. A falta de més de 2 mesos pel duel, el Camp Nou ja supera la meitat del rècord d'entrades que es van vendre al Wanda Metropolitano pel partit entre l'Atlètic de Madrid i el Barça el 2019. Tot i que el club només ha habilitat la primera i la segona graderia, s'està plantejant obrir completament l'estadi. I encara un punt en futbol femení, la Supercopa es jugarà a Les Roces. La Federació Espanyola ha anunciat que la competició en format Final Four enfrontarà la primera semifinal al Barça i al Madrid i es trobaran el 19 de gener. L'altra semifinal es disputarà entre el Llevant i l'Atlètic de Madrid. La final serà diumenge 23 de gener.
Gràcies, Anna. Abans d'acabar, però recordem que ja s'ha decidit quin serà el preu màxim dels tests d'antígens a les farmàcies. Serà de 2,94 €. S'ha decidit aquest dijous al matí en una reunió d'una comissió interministerial. La mesura, però, entrarà en vigor aquest dissabte. Això és tot fins ara. Us ampliarem tota la informació a les dues a l'Estel Migdia i ara us deixem amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Darrera hora del matí a Ràdio Estel, 7 minuts que passen de la una. El nostre convidat d'avui a la Chess Long fa 18 anys que té un programa de motor a Ràdio Marca. I des d'aquest any també el podeu escoltar al podcast del Cafè del Paddock, a RAC+1. Escriu a l'Esport, al Diari Ara, entre altres mitjans, i també presenta doncs, actes vinculats al món del motor, entre altres coses. Porta, en definitiva, tota la seva vida narrant retransmissions esportives especialment relacionades, com dèiem, amb el món del motor.
A banda de tot allò que faci olor de benzina, Josep Lluís Merlos és un enamorat de l'Empordà i de l'òpera. Ha viatjat per mig món seguint la màxima categoria d'automobilisme i, de fet, fa uns anys va publicar un llibre sobre la que és una de les seves grans passions, el motor, concretament la Fórmula 1.
Uau. Espera, Josep Lluís, espera, que tenim una rebuda. És pregunta bàsica, i més avui que els Beatles estan d'efemèride, però Beatles o Rollins?
Home, mira, no contestaré. Faré un gest.
Home, vens preparat.
He ensenyat uns mitjons amb les llengües dels Rolling Stones. Jo reconec que els Beatles tenen una importància cabdal en
la
història.
Tenen el seu encant.
Evidentment, però a mi no m'agraden. I, en canvi, els Stones m'apassionen.
Bueno, sí. I d'aquí doncs, aquest petit homenatge doncs, que li volíem fer a Josep Lluís Merlos. De fet, serà el nostre pacient usuari a la Chess Long. La teva relació amb el motor, sí. Josep Lluís, va començar... A veure, explica-ho això a la nostra audiència. La factoria Ford de Detroit...
Bé, això és molt bèstia. De fet, això ho vaig relacionar quan ja portava molts anys treballant amb el món del motor, no? Però és que després... de temps estar vinculat al que ja portava temps treballant en l'àmbit del motor, hosti, vaig reflexionar sobre un tema que jo havia sentit a parlar a casa, però que no havia tingut un coneixement directe, que era la història del meu avi, el meu avi patern. El meu avi patern va morir amb 102 anys, però jo no el vaig arribar a conèixer, perquè el meu pare era l'últim d'una nissaga molt, molt llarga, no? I, a més, els germans es portaven molta diferència d'edat i, per tant, jo no vaig arribar a conèixer l'avi patern. Però l'avi, que era un immigrant d'Almeria, va tenir el valor, perquè s'havia de tenir molt valor, a començaments del 1900, d'anar-se'n a fer les Amèriques, mai millor dit. I se'n va anar a treballar amb una fàbrica que ell no sabia ben bé ni el que era.
I venia de Vélez Blanco.
De Vélez Blanco, Almeria. I l'home es va posar a treballar de picapedrer, construint una via fèrrea, perquè havia de portar menjar cap aquí. I aleshores, quan es va acabar la via fèrrea aquella que estaven construint, això era Kentucky, li van dir, escolta'm, vols treballar a on mena aquesta via fèrrea? Diu, on és? Diu, això és una fàbrica nova que ara han obert i que es posa en marxa i que necessiten treballadors. I la fàbrica en qüestió era la fàbrica Ford, primera fàbrica del món en construir un vehicle en sèrie, el Ford T. O sigui, que, clar, després, saps allò, quan vaig descobrir aquesta història...
Dic, estaves predestinat.
Hosti, està tot escrit, no? Està tot predestinat, no? Realment... Però la meva passió pel motor no va venir pas per aquí. No?
Clar, però
jo això ho vaig descobrir després, no?
Vas fer aquesta connexió,
clar,
no?
Jo sabia que l'avi havia anat a Amèrica, però no tenia ni idea de què havia fet, no? De què havia anat a fer. I després em vaig encuriosir, i aleshores allò estivant del fil i llegint coses d'allà, doncs vaig trobar això, no? Boníssim, boníssim.
És molt bo. I la teva passió pels mitjans, perquè crec que en el món dels mitjans, no?, aquesta capacitat, sí, per comunicar, tot va començar a Ràdio Esparreguera.
Sí, allà és el primer micròfon que vaig veure a la vida, no? De fet, jo ja feia premsa escrita. Jo començo amb premsa escrita molt aviat. Jo, als 13 anys, vaig publicar la meva primera crònica d'una competició.
Als 13 anys?
Sí, sí, sí.
I d'una competició?
Una competició, un trial que feien a Abrera.
Ja tirava la roda.
Sí, sí, però no m'havia plantejat dedicar-me allò professionalment, ni molt menys. La meva passió pel periodisme n'és del Tintín. El Tintín era el meu heroi, era el meu heroi. I jo, de petit, era una merda de nano que sempre estava malalt. Jo era molt malaltís. I em passava llargues temporades malalt al llit i llegia molt. I els còmics del Tintín, els llibres del Tintín, eren el que més em seduïa. Aleshores, a mi aquell personatge em va fascinar, no? I vaig dir, ostres, jo vull veure món com aquest tio.
I, de fet, n'has vist de món, eh?
Bastant, bastant. I, ostres, volia fer periodisme, però no tenia clar quina mena de... Jo volia ser un aventurer i anar a la lluna amb un coet com el Tintín i descobrir l'estel misteriós i trobar el tresor del recam al Roig. Jo volia fer això. Però, de cop i volta, vaig descobrir les motos. El meu pare era una persona molt activa, molt dinàmica, amb uns coneixements extraordinaris, sobretot del món de la cultura. Era una persona molt inquieta. I els caps de setmana amb el meu pare eren un happening permanent, perquè no parava de muntar coses. Era bestial. Jo crec que el time-out el va inventar ell. Saps? Jo crec que el concepte del time-out el va fer ell. Aleshores, anar amb el pare era bestial. I el pare sempre muntava moltes coses. I anàvem, ell i jo, sempre junts. La mare no venia, perquè la mare estava malalta de sempre, i la mare no tenia el costum ni la capacitat de sortir massa de casa pel seu estat de salut. I aleshores amb el pare anàvem a tot arreu. I una vegada em diu, escolta, avui et portaré a veure una cosa que em sembla que t'agradarà. I em va portar a Montjuïc. I vaig veure la Fórmula 1. Sí, sí. I jo me'n recordo que, clar, jo tenia 7 anys, quan vaig veure la primera cursa de Fórmula 1, que era l'any 68, i, ostres, veig... perdona, 10 anys, era el 71. I passen els cotxes per allà davant, jo no sabia què anava a veure. No tenia ni punyetera idea. Sabia que anava a veure una cursa de cotxes, però ni m'imaginava aquell soroll, ni aquella velocitat, ni aquella olor, ni aquell espectacle, no? I arribem amb el nostre cotxe, aparquem a l'avinguda Rius i Taulet, imagineu-vos com era això, aparquem allà el cotxe, caminem 50 metres i els Fórmula 1 passaven a tocar d'on érem nosaltres.
Quina velocitat anaven en aquella època?
Home, ja agafaven els 300, ja. Sí, sí, a Montjuïc poder no, Montjuïc, la recta de baix, la recta de la Pèrgola devien d'anar a 270, 280, però vaja...
Déu-n'hi-do.
I amb uns cotxes d'aquella època, sí, sí, que clar, no, els pilots...
Però eren molt bons, eren molt bons. I fan la volta a reconeixement i jo començo a sentir els cotxes que ja baixaven, la Font del Gat, el Teatre Grec, la Guàrdia Urbana, la Tècnica, tal... I estàvem a baix, a la recta de la Pèrgola, no?, davant de les fonts. I quan passen els Fórmula 1, a 2 metres d'on jo estava, passen i jo em quedo absolutament paralitzat i començo a plorar. començo a plorar i el meu pare em diu, no t'espantis. No
es pensava que t'havies espantat i estaves emocionat.
És que m'agrada molt. Jo crec que és la primera vegada a la vida que vaig plorar per una cosa que m'agradava.
Que fort.
I em vaig quedar molt flipat allà.
I de fet ho expliques a, sí, al teu llibre, sí, no? Passió per la
comença
Fórmula 1.
Així,
comença així, el llibre, comença no? Així, explicant, sí, aquesta anècdota, sí, que tu, sí, vas, sí, plorar, sí, de què, sí, t'agradava, no, veure...
Les sensacions que vaig tenir eren bestials. No hi havia hagut res. A mi, per exemple, el futbol m'avorria bastant. Jo anava molt al futbol, perquè el pare era perico i l'avi era culer. Aleshores, jo quasi...
Si no era un, era amb,
sí,
l'altre.
Sí, pràcticament gairebé cada diumenge hi anava al futbol.
Però Josep Lluís, això que la gent diu... No tothom, eh? Gràcies a Déu, però que ara t'ho deies, no? Que per trobar potser que el futbol era avorrit. Hi haurà gent que dirà, és que la Fórmula 1 m'hi sembla avorrida.
Sí, clar, no, però, és que ho és.
Ho és?
Si no te l'expliquen bé... Si la Fórmula 1 és un esport de matisos. Els escacs són divertits?
D'entrada diríem que no.
D'entrada diries que no. I, en canvi, segurament una persona que en sap molt, si et fa entendre el que estan fent amb els moviments, dius, hòstia, això és apassionant, perquè hi ha molta estratègia, hi ha... Clar, doncs aquí passa una mica el mateix, no? Si tu vas allà sense entendre exactament què està passant, el més lògic és que t'avorreixis. Si estàs en un circuit, poder no, perquè és un espectacle que té una component sensorial molt bèstia. Olors, sorolls... Sorolls no, músiques. ostres, té la velocitat, dinàmica, hi ha risc. Hi ha moltes coses que són molt atractives des del punt de vista visual. Però quan ja has flipat amb aquells impactes, dius, bueno, això com comença? Perquè, clar, dius, ara no ho entenc. A més, en un circuit... Si no hi entens, et perds. Ja no saps qui va primer, perquè s'aturen, canvien les rodes, paren els boxes, i aleshores et perds. Però a la que tu vas entenent com funciona allò i quin és el joc de les estratègies, i que la guerra no és només per qui guanya la cursa, la batalla no està només en qui va al davant, sinó que al darrere hi ha unes lluites que normalment són bastant més interessants dels que lluiten per la primera posició, no? Aleshores, això es converteix en una cosa molt atractiva.
Mira, se m'està posant la pell de gallina.
Perquè t'agrada molt la Fórmula 1.
És que jo també soc bastant apassionada.
Sí? Sí,
sí, Josep Lluís. I fixa't que va ser, mira, el meu germà, que també es diu Josep Lluís.
Sí.
Que és que...
Tens cognom de pilot, ho saps,
també.
No?
No som cosins, no. No el conec, no el conec, a l'Adam Raga. Però la passió que té el meu germà per la, sí, Fórmula 1 me la va saber transmetre.
Ah, sí?
Ostres, totalment. I a mi el fet, doncs, això, que és com una litúrgia de llevar-te d'hora, sobretot, sí, quan aquestes curses, doncs, són a l'altre costat del món, el que dies tu, no? Veure el dia abans la pole position. És que quan hi entres, és difícil que no t'enganxis.
No, perquè, d'acord, jo reconec que és una mica friqui, això, no? Perquè quan t'hi enganxes, ostres, et segresta, eh? Ah. És una història que et segresta. I, per tant, com tots els friquismes, la gent que no hi està avesada i que no entén els matisos d'aquell esport o d'aquell esdeveniment, del que sigui, perquè això no passa només amb la Fórmula 1, passa amb moltes altres coses, no? Amb la música, per exemple, no? Doncs, ostres, quan el gust per la música el vas conreuant i va creixent, no? Però quan tu comences a tenir interès en un estil musical determinat, tu estàs avesat a una mena de música. Però després tu evoluciones i això et permet anar escoltant altres coses. Doncs amb això passa exactament el mateix, no? Vull dir, no ho sé, abans a mi no m'agradava la pintura figurativa, i ara m'agrada molt. I ara m'agrada molt, no? Segons què, dic, ostres, i no ho entenia. I a mi m'agradava més una pintura realista, no? I en canvi, doncs amb això passa el mateix, no? Quan tu en treus l'entrellat i dius, bueno, aviam, això per què agrada tanta gent?
Clar.
Hòstia, la gent no és tonta.
Si tanta gent?
Exacte, si li agrades per alguna cosa, no?
I Corea, per què no t'agrada?
És un país que no m'ha agradat. Jo és el país que menys m'ha agradat del món. Ho dic, eh? Vull dir, Seul em va semblar una ciutat espantosa. No em va agradar la gent. A mi, que m'agrada molt la cuina asiàtica, no em va agradar la cuina... A més, vam tenir molt males experiències amb els dos grans premis que vam fer a Corea, d'entrada als llocs on dormíem.
Clar, és que deveu haver passat,
sí,
de totes.
Sí,
eh?
Sí, sí. Ara no ho podem explicar perquè estem en un horari protegit. Però diguem-ne que dormíem en un lloc... que no el podríem classificar com establiment hoteler, sinó com a establiment de plaer. I que hi havia molts miralls a les habitacions, molts miralls. Aleshores, doncs, clar, això et sobta molt, no? És com vas a treballar, no? I la gent explicava unes històries del lloc on ens havien fet dormir, doncs, bastant bèsties, no? I és un país que no em va agradar. I mira que a mi m'acostuma a agradar descobrir països nous, no? I gràcies a aquesta feina, doncs, he tingut l'oportunitat de conèixer indrets que probablement d'una altra manera no hagués conegut, no? Però, noi, Corea no em va agradar. No em va agradar.
Portes, deia, molts anys, molts premis al darrere, presentador i narrador del Campionat del Món de Fórmula 1, per TV3, Televisió Espanyola, Telecinco, Antena 3, La Sexta, Movistar... Què és el que més t'agrada de retransmetre els grans premis?
Mira, ara diré una cosa que és una mica una animalada, no? Jo saps quan m'ho passo molt bé? Quan no passa res.
I com és això?
Mira, perquè aleshores em forço, saps? Vull dir, per exemple...
Has d'omplir, quan...
sí,
has d'omplir allò
d'alguna manera. Per exemple, hi havia uns entrenaments d'aquests que estàvem 7 hores parlant, no? I de cop i volta es posa a ploure bots i barrals. I no surt ningú a la pista. I a la pantalla només t'ensenyen cabassals i gent amb paraigües. Jo m'ho passo molt bé en aquell moment, perquè aleshores és quan dic, va, xaval, aquí te quiero ver, m'entens? I aleshores em forço a mi mateix, no? I dic, va, aviam, va, com puc motivar la gent perquè no faci zapping, no? I que continuïn escoltant i tal. I com que, afortunadament, sempre he estat envoltat de gent que en sap infinitament més que jo, doncs tenen moltes coses per explicar... I aleshores el que es tracta és de fer-los xerrar i que ells expliquin tot el que saben, que és moltíssim. I aleshores em poso en un paper de persona curiosa i els hi arrenco l'ànima perquè els faig xerrar de coses que crec que poden agradar a la gent.
Clar, ara us estaves dient, la pluja és un element importantíssim també les curses de Fórmula 1, i ara és el que mateix que jo me'n recordo que estàs com pendent a veure quin serà l'estat meteorològic, perquè...
Totalment.
Josep Lluís, és clar, és un cúmul de coses.
En canvi, les motos, a mi no m'agrada. Quan plou, les curses de motos amb mullat no acostumen a ser molt bones. És més, jo tinc molta empatia amb els pilots i aleshores pateixo. Jo pateixo molt, i pateixo i comparteixo les emocions, i quan guanya algú que conec me n'alegro molt, i no t'acostumes mai ni a la victòria ni a la derrota. I aquest és un món on el risc és inherent i forma part de... Aleshores, clar, quan algú pren mal... Jo ho passo malament.
Clar, és el que
a mi em sap greu.
Anava a preguntar en aquest moment, perquè tu deus haver vist, malauradament força accidents, no? Com es retransmet això? En quin punt?
Intentant ser honest i pensant en els pares... Imagina't tu que estàs transmetent una cursa i que els pares d'aquell xicot, vagi amb cotxe, vagi amb moto, els germans o els amics, estiguessin escoltant allò. Oi que la vida real... series molt curós a l'hora de donar-los una notícia delicada, doncs en aquest cas encara més, saps? Encara més. I aleshores jo procuro... jo em tinc per un periodista poc sensacionalista. De fet, quan jo dirigia el motor a fons, nosaltres gairebé mai traiem accidents. I aleshores alguna vegada que a mi algú m'ho havia recriminat, és que només ensenyeu hòsties. Dic, això és mentida. Això és mentida perquè jo tinc bastanta aversió. A mi, per exemple, no m'agraden els programes aquests de... Els programes aquests que són recopilacions de gent que cau, de gent que rellisca, que... Bueno, hi ha gent que li fa gràcia. A mi no em fa gràcia. A mi no m'agrada veure una persona que ensopega pel carrer. Vull dir, mira, dec de tenir un sentit de l'humor molt poc desenvolupat, però a mi no em fan gràcia aquestes coses. Em sap greu. I aleshores... Si això no em fa gràcia, imagineu-vos un accident, no?
Estaríem tan... Clar, és que se'ns ha tirat el temps a sobre.
Ha passat volant.
I mira, hi hem fet res. Una pàgina de la
Sí. Manrollo massa.
No, però clar. És que ens vas explicar moltíssimes coses.
Que nosaltres també, una dada importantíssima aquest any és el 30è aniversari del circuit de Catalunya. De Montmeló.
Exacte.
Això de retransmetre des de casa un gran premi, que s'està sent alguna cosa diferent o no?
Mira, jo puc entendre molt això que diuen que fan els avis que van a veure les obres. Jo quan construïen Montmeló anava a veure les obres i d'avi no en tenia res. Per què? Perquè em feia tanta il·lusió, jo que vaig néixer a Montjuïc, i quan de cop i volta Montjuïc, per raons òbvies, doncs ja no servia per acollir curses, i vam tenir la bona notícia que es construiria el circuit de Catalunya, ho vam acollir amb tanta il·lusió i amb tant entusiasme que anàvem allà a veure les obres. Anàvem a veure les obres. I, clar, per mi el circuit de Catalunya és a casa meva. És a casa meva, no? I he viscut coses increïbles al circuit.
Abans feia referència al motor a fons. Sí. Va ser fundador, director i conductor del programa.
Cofundador. El programa el crea en Francesc Rosés, el programa. I després, al cap d'un temps, jo vaig assumir la direcció. Sí que vaig estar al motor a fons des del primer moment, però el motor a fons no és un invent meu, és un invent del Francesc Rosés.
El primer moment va ser el 88, fins al 2004, l'espai més veterà de les televisions europees dedicat al món del motor. Per tu, quins han estat els teus referents?
Professionals, vols dir. No com a pilots, sinó com a periodistes.
Exacte.
Molts, moltíssims. Aviam, jo tinc tres grans mestres amb el món... O sigui, jo l'ofici, el dia a dia de l'ofici me'l va ensenyar Àlex Botines, que era un legendari periodista d'esports, que a més li agradava molt el motor, crec que per aquí el vaig enredar, i l'Àlex Botines és el gran referent. L'ètica d'aquesta professió me la va intentar ensenyar, no sé si l'he après del tot encara, el Joaquim Maria Puyal, amb qui també vaig treballar força temps. I després, la part més de premsa escrita, d'endreçar una revista i tal, doncs l'he après d'en Jaume Alguersuari. Són els meus tres grans referents. A nivell de narracions, el gran referent és un anglès que es va morir ara fa molt poc, Murray Walker, un senyor que va morir amb 90 i escaig anys, i que aquest tio era, per mi, era la referència absoluta. No? Un senyor que, quan la Fórmula 1 comença el 1950, ja hi és. Ja estava narrant les curses de Juan Manuel Fangio. Però és que el seu pare ja feia curses a la illa de Man per la BBC. I clar, tu escoltaves la veu... Sabeu aquelles veus de la BBC? Allò tant que dius, hosti, quina veu, no? Això és... I la gràcia, i l'estil, i... I jo, cada vegada que anàvem a Anglaterra, al Gran Premi, ell sempre apareixia per allà, i procurava tenir una estona per xerrar amb ell, perquè, clar, sempre, és que cada vegada aprenia alguna cosa amb aquest home.
Escolta, Josep Lluís, tan narrat, o sigui, ho has retransmet tantes vegades, tants campionats del món, i pilotar, què?
Sóc un desastre.
Ho has provat?
Però dolent és poc. No en tinc ni idea. No en tinc... Home, si després de veure curses cada setmana des dels 13 anys no sé exercir l'autocrítica per reconèixer que sóc un desastre com a pilot, jo sóc molt dolent, però molt dolent, molt dolent. Una vegada vaig córrer una cursa i el meu fill petit, que ell sí que ha estat un pilot molt bo i ha estat campió d'Espanya, doncs el meu fill, que era molt petit, li diu: mama, mira, el papa va primer. Diu: no, Arnau, no. Diu: l'acaben de doblar. I quan baixàvem cap a casa amb el cotxe, el tio no deia res, no? I de cop i volta, quan arribem al peatge de Granollers, tornant cap aquí a Barcelona, em diu: papa, dic, què? Diu: totes aquelles copes que hi ha a casa, perquè jo havia guanyat moltes copes però fent de copilot amb ral·lis, no? Vull dir, perquè corria amb un noi que aquest sí que era bo. I diu: papa, totes aquelles copes que hi ha a casa? Dic: sí. Diu: d'on les has tret? Perquè, clar, el tio anava rumiant...
No, acabava d'entendre.
Tio molt dolent, aquest tio no pot haver guanyat tantes copes, no?
Pregunta...
No en sé.
Bé, jo crec que segur que sí.
No.
Pregunta de rigor: millor pilot, i no es val dir Aitor Senna.
És que és molt difícil. Vull dir, si no es val dir Ayrton Senna, et diré Michael Schumacher.
Michael Schumacher.
Sí. Si no es pot dir Ayrton Senna, et diré Michael Schumacher. Però és que això és una opinió molt personal, m'entens? Perquè és molt difícil comparar, no? És comparar èpoques. Els que porten més anys diuen Fangio. Jo no vaig veure córrer Fangio. Jo, bueno, el vaig entrevistar i el vaig arribar a conèixer, però jo no el vaig veure competir. Ah, no havia nascut jo quan corria Fangio, no? De fet, quan ell va plegar, encara no havia nascut jo. Però, ostres, a mi em va impressionar Senna, em va impressionar molt Schumacher, i sí que la trajectòria de Schumacher la vaig viure molt directament, no? La trajectòria de Schumacher, i aquesta a mi em va marcar molt.
I el tracte personal, Josep Lluís?
Jo procuro no... Jo tinc molts amics expilots. Jo tinc més bona relació amb els pilots quan pleguen. Sí, perquè procuro marcar distància. Perquè a mi m'agrada molt... Jo sóc molt mitòman, però sóc mitòman amb la música, amb les coses que m'agraden, no? Amb la música, amb el teatre i amb la literatura, no? El cinema a mi no és una cosa que m'entusiasmi. Però el teatre, la música i la literatura sí que m'agraden molt. I aleshores sóc molt mitòman, no? I quan veig una crac o un crac en aquestes matèries, allò, hòstia, a mi m'impacta, no? Però, en canvi, amb els pilots, sempre he procurat no idolatrar ningú i mantenir molt la distància. I aleshores això, periodísticament, penso que m'ha afavorit, perquè jo no he estat mai un... No he exercit de tifosi de ningú. Mm-hmm. I si he tingut alguna predilecció, i la gent ho ha notat, és perquè se m'ha escapat. Però he procurat sempre que no se'm notés, perquè és que realment...
No, és que no se t'ha notat, sí.
No, hi ha molta gent que diu... jo recordo l'època del Schumacher, que no existien els e-mails, i rebia cartes a la tele. I tenia dues safates a la tele, i una tenia una safata amb cartes de gent que deia... Em deien culdolla, perquè deien que maltractava el Schumacher, i l'altra safata tenia cartes que deien que... I jo de tant en tant anava mirant el gruix, i deia, si està igualat, anem bé. Si està igualat, anem bé, perquè, clar, no pots pretendre agradar a tothom. Hi ha molta gent que diu... El Merlos és anti-Alonso. Això és mentida. Això és mentida.
Saps que anava a preguntar per l'Alonso?
No, és que és mentida. Jo no sóc anti-Alonso. Jo admiro molt Fernando Alonso com a pilot. L'admiro extraordinàriament. Ara, jo no estic enamorat d'ell. Jo estic enamorat de la meva dona. I hi ha gent que està enamorada d'ell. Bueno, fantàstic. Vull dir, escolta, sobre preferències no hi ha res a dir. Al contrari.
Abans d'acabar, de passar d'aquesta chase long, ens han quedat moltes preguntes, Josep Lluís, potser un altre dia et tornem a convidar, però creiem que hi ha una altra cosa que també estàs molt, 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 molt enamorat, possiblement pugui ser això.
Però no en sé.
No
en tinc ni punyetera idea. No en tinc ni punyetera idea.
Et sents molt identificat, no?, amb el personatge del Mario?
Sí, el Mario Cavaradossi, perquè és un idealista, no? És un antisistema, el Mario Cavaradossi, no?, en el seu moment, i que planta cara a moltes institucions, a l'òpera Tosca, no? Planta cara no únicament als governants, també a l'Església, no? I a mi m'agrada la gent que és rebel, no? Tinc un amic que diu... Ets l'únic punky de dretes que conec. I jo dic, mira, això és mentida, perquè no som ni punky ni de dretes, m'entens? Dic, no sé per què ho dius, això. Diu, sí. Diu, perquè... Diu, ets un comunista en Ferrari. Diu, ni sóc comunista, ni tinc...
Ni tinc un Ferrari.
Ni tindré Ferrari, no? Ja m'agradaria, no?, tenir Ferrari. No, aleshores, l'òpera a mi m'agrada molt, i vaig... M'agrada més el teatre que l'òpera. El teatre... Potser sí que hi entenc, perquè em ve de família, no? I aleshores això ho tinc empaltat, no? Ah. Jo he tingut familiars grans actrius a casa, i el pare era un boig del teatre. El pare era un boig del teatre i el pare em va inocular el verí del teatre, no? I aleshores nosaltres, afortunadament, doncs la meva dona li agrada molt també, i nosaltres cada setmana anem al teatre.
Això és perfecte.
Cada setmana. Avui anem a veure Hamlet.
Veus? Anna Lizaran, és que ara, clar, sí. la cosina era...
Cosina germana.
Era cosina germana, sí. No?
Anna Lizaran,
Merlos. Mestra, clar.
Sí. I la Lola, la seva germana. Les dues desaparegudes, malauradament.
Josep Lluís Merlos, ho hem de deixar aquí.
Sí, ho entenc.
Tenim tantes preguntes, però bé, el podeu seguir escoltant en aquest gran programa Fórmula Marca.
Mm-hmm. Gràcies.
18 anys.
És molt bèstia. Ara ho deia amb un company vostre, que jo crec que ara ja és la ràdio que he estat més temps, clar. No? Perquè, clar, jo vaig estar molts anys a Ràdio Barcelona, que va ser on professionalment vaig començar. És veritat que vaig començar a Ràdio Esparreguera. Jo no volia fer ràdio, no tenia el més mínim interès. Tampoc volia fer tele.
Doncs déu-n'hi-do, per no voler.
No, és que no, que jo volia ser com el Tintín. I el Tintín no ha escrit mai cap crònica. Jo volia ser com ell, m'entén? Jo el que volia era viatjar, ja està. I em van dir, farem una ràdio municipal, vols fer ràdio? Vols dir? Hosti, no ho sé, tu, jo no tinc veu per fer ràdio. Bueno, va, provem-ho. Això és quan un tio em va dir, per què no fas tele? Per què no fas internet? Per què no fas un pot? Que sempre hi ha el per què no fas.
Per què no? I llavors ho acabes fent.
Doncs va, posem-s'hi, saps?
I
és que tampoc sé fer res més, Un grandíssim inútil,
Moltíssimes gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio Estel. Hem de marxar res breument a publicitat i a la tornada parlarem res, uns breus minuts o molt breus, a
enlairament per parlar doncs, de dret internacional públic. Parlem de França, que està novament al capdavant de la Unió Europea. D'aquí res, aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maine. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Sis minuts que passen de dos quarts de dues. Ens centrem perquè us havíem anunciat que, clar, viatjaríem cap a França, però estan sonant els àngels de les xarxes. De fet, mira, Olga, deixem... Parlarem d'un altre dia sobre la Unió Europea.
Crec que sí, anem a veure què passa a Twitter.
I que tenim ganes de parir, que saps què passa? Se'ns ha tirat el temps a sobre i a part hi havia un repte que hem llançat des de primera hora del matí.
Sí que hi havia, sí.
I Mercè Mondelo, no sé si l'heu acceptat des de xarxes.
Sí, ens hem posat mans a l'obra. De fet, fa uns dies, l'usuari de TikTok, MoniPau8, va penjar un TikTok, que és el TikTok a què us heu referit aquest matí. Aquest matí David Serra ha dit, hi ha un TikTok on hi apareix Josep Maria Bartomeu, expresident del Barça. Doncs l'hem buscat i existeix. Aquesta usuària va penjar un vídeo on hi apareix una àvia a la cuina i a sota un rètol on hi diu la sopa de galets ja està llesta, no? Simulant que és el que diu l'àvia. I acte seguit apareix un nou rètol amb un nou pla on surt tota una família a l'instant i veiem 15 familiars en fila índia anant cap a la cuina a menjar aquesta sopa, molt feliços ballant el ritme d'aquesta música. Una mica saturat, això. I dintre de tots aquests familiars...
Aquí veiem.
Hi veiem a Josep Maria Bartomeu movent-se amb els braços estirats cap als costats, però, com que porta mascaretes, dels pocs familiars que porta mascareta, deixa marge els dubtes de si és o no és ell. Però a la xarxa tothom està dient que sí, que és ell. I no està 100% confirmat. Hi ha alguns diaris com l'Esport que diuen que sí, que és ell. Però, en fi, ell no ha sortit a dir soc jo. De fet, l'usuària ha borrat aquest vídeo de TikTok. Potser perquè el límit de trobada d'altres persones era 10 i eren 15 persones les que estaven dins de la casa, en tot cas. Això és el que...
Sí, la gent vol veure el vídeo, està penjat, no?, les nostres xarxes.
Exacte, @elmatiestel, que entrin al nostre Twitter i també que ens hi diguin la seva, si creuen que és Bartomeu o no.
Què més omple els timelines, Mercè, de Twitter?
La paraula Coachella.
Ai, aquest matí teníem, ostres, Coachella, no? És un dels grans festivals de música.
Exacte, doncs torna després de 2 anys d'aturada per la pandèmia i ho fa amb un cartell de luxe que s'ha fet públic avui i algun dels noms que l'encapçalen, la joveníssima Billie Eilish. I'm the bad guy.
Duh. Jo m'hi veig allà, Olga Vallejo, tu t'hi veus,
home,
amb aquelles,
i tant, però
amb aquelles botes d'aigua, no?, que acostumen en aquells looks, no?,
sí,
a Coachella.
Sí, botes d'aigua, això no ho sabia. Bé,
és
tot un aparador.
Dress code, no?
Jo, com a sense aparador, si algú em regala l'entrada, hi vaig. Uf, ja estan a la prevenda, ja estan volant, ja, per això.
Qui més hi toca?
L'ex-integrant de One Direction, Harry Styles.
Els estic a la primera fila, mira aquest
dia. I què me'n dius de Nati Peluso?
No li farem un lleig. Està perfecte, jo també m'apunto,
Que per
si ens inviten.
Aquesta cançó és de Camilo Sesto
sí,
i la va versionar fa un mes
que em sembla deliciosa. També hi seran els italians Måneskin, que és la banda, recordeu, que va guanyar Eurovisió...
Home, sí, la... els italians, no?
Exacte, la darrera edició. Mm-hmm. També Swedish House Mafia, els suecs, i Doja Cat, entre molts altres noms, que... que ja hi són.
I, de fet, de Rosalía no va participar en aquest festival l'any 2019.
Just la darrera edició que es va fer aquest any. De moment ella no hi és al cartell, però sí que hi ha una banda espanyola que es diuen Cariño i són de Madrid.
Va, i un últim tuit que destacaria, ràpidament.
Dos noms que mai no hauríem relacionat, i menys al món del cinema, que són Jennifer López i Maluma. Puede que no te haga
falta nada, aparentemente... I aquesta relació...
Protagonitza la nova comèdia romàntica Cásate conmigo, que s'estrenarà el 18 de febrer, i en tenim la prova perquè ja hi ha tràiler.
Ah, el tràiler, que fem una cosa, el pengem, si no sé si es pot ara. Sí,
sí,
el podem penjar a les xarxes socials i el podeu escoltar allà directament. Mercè Mondelo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que no me'n recordo quin àngel de les xarxes era tu.
Jo vaig dir que era l'actriu Kristen Stewart.
És veritat.
Aquí em quedo, que avui ha sigut també una tendència.
T'han fet un lleig amb el sac.
Sí, és veritat.
Sí? Clar, sí, no, sí, clar, és veritat que no estava nominada com a Diana. Va, i de les àngels de les xarxes passem a la nostra àngel del matí a Radio Cel. Marta Jarque, com estàs? Sí, sí, pots dir-ho.
No, no, sí, vull dir, jo no tinc cap...
Oh, és veritat, corre, és veritat que hi ha el karaoke. Sisplau, és que abans hem dit, clar, sabeu ja la resolució de la freqüència madurada o no? Estava molt clar avui, que era la cançó...
Sí, bé, ja donem la resposta. Us preguntàvem, doncs això, quin àlbum estrenaven avui els Beatles, tal dia com avui, però de l'any 1969. La resposta, si és Yellow Submarine. No hem rebut cap nota de veu dels oients i tu, Marc, ha proposat un repte.
Fet un repte, no? Un
sí,
altre repte.
Sí, l'he acceptat, però si et sembla, Mercè, cantem juntes, et sembla bé? Va, José. Ja veuràs.
Poso les ulleres. A veure,
va,
tu marques,
som-hi.
Però
som-hi.
Això és en alemany,
In dem grün-gelben U-Boot leben wir.
U-Boot.
U-Boot leben wir.
U-Boot.
U-Boot leben wir.
U-Boot.
In dem grün-gelben U-Boot leben wir. U-Boot leben wir. Fantàstic. Em sembla que ens aplaudiran i tot, Mercè. Escolta,
Mira,
no sona l'efecte
de sa trompada. Jo crec que ho hauríem de deixar aquí ja, Marta. Sí, el teu alemany és preciós.
Per dins us estàvem aplaudint. Sí. Gràcies.
Va, que nosaltres ho deixem aquí, amb aquest final, gràcies a Mercè Mondelo.
A vosaltres.
I també gràcies a Olga Vallejo, al David Serra, a la Marta Jarque, les vies de so, ell, José Matosas. Puja-la, puja-la. I també al Galdri Pellegrí i al David García a la producció. Ara mateix us deixem amb el programa Sense Distància, l'espai informatiu religiós de la casa, amb Ignasi Miranda. Que vagi molt bé demà a partir de les 8, aquí al matí a Ràdio Estel. T'hi esperem.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir.
Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel.